Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
En aquest episodi parlem amb l'enginyer Pau Noi, director de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, que fa un diagnòstic ben interessant sobre per què falla el sistema de rodalia a Catalunya. Noi, que també ha estat membre del Consell d'Administració de TMB, explica quins canvis necessita el sistema de mobilitat metropolità i com podem vertebrar millor el país. Pau Noi, tot seguit, a Santa Eulàlia. Pau Noi, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies, bon dia.
Un plaer tenir-lo aquí. Escolti, volia començar, evidentment, per la pregunta que fem sempre, que és com a veí, com veu Barcelona?
Jo com a veí la veig molt bé. És una ciutat que és còmoda per viure, que és pràcticament una ciutat dels 15 minuts. Hi ha moltíssima gent que viu als 15 minuts, per tant, que pots anar, excepte el tema del treball, tot i que hi ha molta gent que pot anar treballant caminant. Les compres, els serveis, és una ciutat... una ciutat que ha millorat els últims anys, sensiblement.
Els últims anys? Vol dir des de fa?
Jo crec que mica en mica, però especialment des del mandat de la Colau, es van accentuar les tendències de millora. El tema de l'aire està cada cop més net, això vol dir que es mor a menys gent. El trànsit ha baixat, jo crec que els serveis públics funcionen molt bé, la gent és crítica, però com veus el baròmetre municipal, què opinen dels serveis públics dels barcelonins, i les notes són altíssimes. I, per tant, crec que és una ciutat confortable per viure, que té un bon transport, que té la platja, perquè li agraden la platja. A mi la platja no és que em plagui especialment, soc més de piscines, jo. M'agrada molt nedar. I, bueno, tenim una sèrie d'assignatures pendents, com totes les ciutats, però jo, que he portat molta gent a Barcelona i que m'he mogut molt per Europa, sempre que esmentes el mot Barcelona, apareix un somriure amb el teu interlocutor. Per tant, és una ciutat que està ben valorada i la gent que la visita, que és la gent que té una visió més científica, que és el món amb el qual em moc jo, sempre diuen que és una ciutat ben gestionada i ben endreçada.
No, no tinc canvi la sensació, abans ho comentàvem una mica, que hi ha una certa agró, però, entre els veïns, que hi ha una disparitat entre la valoració que fan i com s'estimen la ciutat i com els hi agrada viure, i amb un cert sentiment de mal humor.
Sí, sí. Sens dubte que els de fora, no els que venen de turisme, sinó els de fora que ens visiten científicament, pues tenen una visió de la ciutat millor que la que tenen els barcelonins. I les dones també tenen una visió millor que la que tenen els homes.
Això estadísticament, diguem-ne.
Sí, estadísticament. Es veu els baròmetres municipals. I aquí, clar, hi ha una contradicció. Com és possible que la gent valori també els serveis públics de la ciutat? També, o bé, pràcticament cap suspens. Tot de 6 cap a dalt, hi ha bastants buits. I, en canvi, l'opinió sobre la situació de la ciutat no passa exactament la gestió, sinó la situació sigui propera al suspens. Aquí hi ha una contradicció.
I a què l'atribueix vostè?
No ho sé, això. No ho sé, hi ha com un mal humor dels barcelonins, però a mi se m'escapa això, Perquè la veritat, després, la gent quan ve et comenta que la gent a Barcelona és agradable i simpàtica. És distant, que és una cosa pròpia dels catalans, som distants, però tampoc som freds ni som desagradables com a altres ciutats europees, i no cal que digui noms, Que tots les coneixem. I, per tant, és una ciutat que és còmoda per viure, que ha pujat de preu i, per tant, està expulsant ciutadans, però fixem-nos que la ciutat, crec que a l'últim padró del 2024, mai havia tingut tants habitants des de fa 40 o 50 anys. Per tant, estem expulsant. Naturalment, estem expulsant la gent que té la renda més baixa i que té dificultats per pagar l'habitatge, és un tema important que després en parlarem, espero, I està substituïda per gent de posició econòmica més alta, els expats, que diuen, que són els estrangers que venen a treballar aquí un temps o a residir, que tenen una capacitat econòmica més alta.
Després ho anirem vinculant amb altres temes que han anat sortint en aquesta introducció que ens feia ara, però volíem parlar sobretot de mobilitat. A nivell de mobilitat, quina diria que és la principal deficiència que té el sistema a Barcelona o en l'àmbit metropolità o en l'àmbit de la regió metropolitana?
Bueno, jo sóc dels que opino que Barcelona, la Barcelona real, la Barcelona del continu urbà, que són aquests 14 municipis, des de Montcada fins al Prat i des de Badalona fins a Sant Feliu Sant Feliu de Llobregat, que coincideix amb l'àmbit del metro del tramvia. Això, quan fas la comparativa internacional, tens una xarxa de ferrocarril urbà molt bona. Tens tres operadors, TMB, que funciona molt bé, tens el tramvia, que funciona molt bé, i tens Ferrocarrils de la Generalitat, que funciona molt bé. I la gent està molt satisfeta, tant els usuaris com els que són usuaris més esporàdics. Però quan surts cap a fora, és on t'afallen les coses. I el transport cap a la segona corona, pues, és el que falla més i és on te caldria invertir més. També hi ha un fet important. A Barcelona cada dia entren una xifra impressionant de persones. Entra 1 milió de persones a Barcelona, 700.000 a treballar i 300.000 a fer les seves coses. Des del turista que ve des de Blanes, perquè per noctar Blanes és més econòmic, fins al que ve a visitar el nen que està estudiant la carrera, fins al metge, al notari, al lleure. Barcelona és una ciutat molt atractiva i, per tant, hi ha molta gent, catalans, la majoria, que venen a passar el dia a Barcelona o a passar un dia a Barcelona. 1 milió de persones. Això què vol dir? Doncs que la ciutat real ha superat els confins del seu terme municipal i també ha superat els confins del continu urbà, aquest dels 14 municipis, i també és de la regió metropolitana. La meva família, una part important, és del Pallars, i ara que tenim les estadístiques amb els telèfons mòbils, tenim tota l'estadística que facilita el Ministeri, doncs des del Pallars, cada dia, que és una comarca poc poblada, cada dia surten cap a Barcelona 300 persones. I quan mirem l'estadística de la província de Girona, doncs igual surten cada dia 80.000 persones cap a Barcelona. I per tant estem en una ciutat-regió, amb la qual la regió és la ciutat i la ciutat és la regió. I això no és un joc de paraules, és aquesta interacció absoluta. Potser la Vall d'Aran, que està molt lluny.
Aquesta part del transport o de la mobilitat que passa a través de la segona corona, a partir de la segona corona, a partir d'aquests 14 municipis que deia que s'escapen del continu urbà, no ho ha dit, però el servei principal aquí és Rodalies.
Sí.
Rodalies... Quin problema té? És a dir, vostè que deia, aquí comencen els problemes, doncs quin és la disfunció essencial que té?
Mira, jo entre el 2011 i el 2015 vaig anar a treballar a una empresa a Sabadell i vivia i visc a Barcelona, i cada dia agafava el tren, la bicicleta fins al tren, la pujava al tren i sortia, i per tant amb aquests 4 anys vaig fer uns 2.000 viatges en tren amb Renfe Rodalies fins a Sabadell Centre, i no vaig tenir cap mena d'incidència. El sistema funcionava perfecte, altres línies no, però aquesta perfecta vol dir que jo, com que sóc un maniàtic, em vaig fer el full de càlcul i vaig començar a apuntar els retards. I al cap de 3 mesos em vaig adonar que no tenia sentit perquè no hi havia retards. I aquesta va ser la tònica. I mica a mica el servei es va començar a espatllar. I es va començar a espatllar degut a la històrica manca d'inversió en Rodalies. Espanya s'ha gastat 65.000 milions d'euros, la meitat pagats per Europa, la meitat amb recursos propis, per construir la xarxa d'alta velocitat més formidable d'Europa. Perquè a l'any 2000 va haver un senyor, que era el president de govern, i va dir que la prioritat ferroviària d'Espanya era connectar les capitals de província peninsulars
a Madrid
en menys de 4 hores i mitja. I després va venir el Zapatero, i que era socialista, era d'esquerres, i aquesta visió no la va invertir i va continuar, i per tant portem 20 anys. Fins que no ha arribat el govern de coalició, que ha dit acabem el que tenim en marxa i sobretot concentrem l'esforç amb el servei de proximitat, que a Catalunya es diu Rodalies i a altres llocs d'Espanya es diu regionals, doncs no hem invertit la cosa. I ara en aquests moments tenim un munt d'obres i tenim una sèrie de problemes. I per tant, avui el servei de Rodalies, tota l'enorme inversió que està portant a terme, les inversions amb el tren són lentes, Tu no pots parlar de les inversions del 2019. Entre el 2019 i el 2029 s'haurà invertit una barbaritat de diners, 3.000 milions d'euros o 4.000. El que passa és que costa molt recuperar la normalitat. A més, hi ha factors afegits. Com és possible que una xarxa com la de Rodalies, que des del punt de vista de la infraestructura està perfecta,
Està perfecta la infraestructura. Sí, tant. En termes de la quantitat de línies que hi ha, en termes de físicament la infraestructura...
No. L'estat de la infraestructura. Falten línies, falta servei. Però la infraestructura està perfecta, perquè el tema de la plataforma, l'electrificació, Com és possible que sense que hi hagi robatoris de coure, que ara els Mossos s'han posat i n'hi ha menys, cada setmana hi hagi dos o tres incidències, per exemple, amb el tema elèctric o amb el tema de la senyalització? Això no havia passat mai.
I com pot ser? Això no és precisament perquè per culpa d'aquesta desinversió crònica que vostè estava explicant hi ha hagut una falta de manteniment i una falta de supervisió?
No, perquè la manca d'inversió afecta aspectes que no tenen a veure amb la seguretat, però el tema de la seguretat. Per exemple, totes les vies de Rodalies, pràcticament totes de Barcelona, en relació a fa 15 anys, té una característica molt interessant, que és que les vies estan banalitzades. Banalitzades amb el llenguatge corrent és una cosa negativa, però amb el llenguatge ferroviari és molt positiu. Vol dir que els trens poden circular indistintament amb les dues direccions per cada via. De manera que quan hi ha una interrupció amb una via, l'altra via, la via 2, serveix per circular sense problemes indistintament en qualsevol de les dues direccions. El sobte que amb aquesta situació cada problema que hi ha, des d'un atropellament fins a que cau la tensió, fins a un acte de vandalisme, una porta d'un tren que no tanca, que el tren amb la porta que no tanca no pot arrencar per temes de seguretat, es converteixen en un problema monumental. Perquè quan la Renfe diu que un tren que va cada quart d'hora es talla el servei a una via, tècnicament pot assegurar que passi cada mitja hora. I després sabem que hi ha moments que el tren no passa durant una hora. Què ha passat aquí? Jo crec que són massa circumstàncies sospitoses. A més, hi ha el tema, s'ha afegit el tema de la transferència, que el personal de la Renfe, jo crec que de forma equivocada, però és la seva lectura, s'està oposant activament i passivament a la transferència.
Ara entrarem amb el traspàs, però m'interessa que ens quedem amb aquesta pregunta que es feia de què ha passat aquí.
Pues jo no m'ho explico. Jo crec que el govern hauria d'explicar això. És a dir, hi ha gent que parla d'una mà negra, hi ha gent que parla d'una concatació de circumstàncies negatives. És veritat que els trens que es van comprar el 2022 estan començant a arribar, 13 anys de retard, però és que els trens no es fabriquen com els cotxes, es fabriquen en períodes llargs i totes les fàbriques d'Europa estan saturades en la fabricació de trens. Jo, també, les obres, 200 obres simultàniament, com és possible que una via com la de Sant Feliu de Llobregat, per la qual passen cada dia 186 trens, que és de les línies més carregades d'Europa, pel tema del soterrament de l'estació, sigui durant 4 anys en via única. Això és un acte criminal directament, perquè qualsevol incidència es propaga a la resta del túnel de la xarxa, i un cop aquesta propagació entre els túnels de Barcelona, que són compartits, allà es lia un sideral de nassos. No? Però així tot i les explicacions i la quantitat d'obres que hi ha, jo crec que hi ha factors que no m'explico. Jo estic amb xats d'usuaris i veig el que passa, i estan passant coses que no havien passat mai.
Més que d'una mà negra, això no és lògic pensar que és fruit d'una acumulació de factors. Per exemple, una manca de planificació sostinguda per part de la Generalitat de Catalunya durant molts anys, una manca d'inversió per part de l'Estat i una manca d'execució de les inversions promeses, el fet que Adif i Renfe, com que no operen sobre el territori, sinó que tenen la mirada, diguem-ne, més posada a Madrid, no estan tan a prop del problema i de l'usuari, per tant, hi ha un estranyament o un distanciament a l'hora de retre comptes i d'oferir un bon servei, i tota una sèrie de coses que s'ajunten. I la política centralista que també vostè descrivia, que s'accelera i entra en efervescència amb l'època d'Aznar, que tot això va impregnant la gestió del servei i se'n ressent.
Sens dubte, però jo que conec bé el món del ferrocarril, tot i aquests factors que tu expliques o que vostè explica, no em sumen...
No n'hi ha prou.
No em sumen com per interpretar el que està passant. Pensem que, per exemple, durant la vaga del personal de Renfe de fa un mes... Van arribar a acomiadar un treballador de Renfe, que perquè acomiadar un treballador de Renfe ha de passar una cosa enorme, perquè són tots els empleats públics de les grans companyies, estan superprotegits. No? I aquest senyor es va dedicar tot el dematí des del lloc de comandament de l'Hospitalet a donar ordres contradictòries als maquinistes sobre el moment de sortida i el moment de... per sabotejar el servei. I jo crec que aquí estan passant coses, i jo crec que el govern hauria de donar explicacions d'això, de què està passant, si és una sospita d'un senyor que sóc jo, que s'ha tornat boig, o és que hi ha un rerefons. Jo he parlat amb molta gent i quan dic aquesta cosa, doncs la gent... Mà negra vol dir sabotatge. Un cúmul de circumstàncies, que aquest sabotatge es produís en circumstàncies que el servei estigués normalitzat, sense talls de vies i coses així, seria molt menor l'efecte.
Aquesta sospita fonamentada, o com a mínim amb indicis de, que hi ha la possibilitat d'un sabotatge que explicaria una
no
part...
No està fonamentada, però jo...
Bueno, està, diguem-ne, ja els indicis que hi ha, segons vostè, pel que entenc, és que el sistema ha empitjorat molt en molt poc temps.
En molt poc temps.
I que hi ha un... Que els factors tècnics o polítics o de gestió que en general ens serveixen per intentar fer un diagnòstic raonable del que està passant, a vostè no el convencen.
No són suficientment explicatius.
Doncs això. I llavors, encara diguem-ne que no en tinguem proves, fonamentada ho dic en el sentit que vostè creu que aquí està passant alguna cosa. Quines explicacions podria tenir? Qui podria estar volent sabotejar Renfe?
Pues, home... això no m'atreveixo a dir-ho perquè podria tenir problemes.
D'acord. És una cosa, de tota manera, que pot estar, sense entrar en detall, però és una cosa que li sembla que pot estar vinculada amb la qüestió del traspàs?
És un factor, segurament, no? La veritat, si els treballadors estan en contra d'una mesura, pues protesten, i la protesta ja sabem que pot arribar des de molt poc fins a molt, i aleshores això depèn de la consciència de cada treballador i tal. Però vaja,
m'agradaria saber, abans de demanar-li què en pensa el traspàs, si a tota aquesta suma de problemes que empitjoren el servei de Rodalies coincideix amb el govern actual en dos concrets que la consellera Sílvia Paneque ha posat damunt la taula. El primer és que cal millorar el manteniment que hi ha hagut fins ara.
Manteniment, no pas de les vies estan bé. Manteniment dels trens, que vol dir canviar-los, perquè són trens alguns que són de 1980, per tant 43 anys. En una època que els trens tenien menys fiabilitat que ara, els que comprem ara sí que d'aquí 40 anys podran rodar bé. Sinó que es refereix bàsicament a la infraestructura d'acolliment. Jo crec que Renfe vol dir, quan parles de Renfe, ells et diuen, no, això és de DIF. I quan parles de DIF, ells diuen, no, això és de Renfe. Aquesta divisió crec que ha fet mal perquè ha diluït les responsabilitats. Però amb el sistema Renfe, que està comprès per l'operadora Renfe i pel gestor de la infraestructura DIF, que en total treballen 3.000 persones, hi ha una sèrie de problemes. Primer, que treballa poca gent, hi ha pocs treballadors. Quan mirem la quantitat de personal del sistema Renfe, que dic, per quilòmetre de línia, et surten que Ferrocarrils de la Generalitat té 5 vegades més personal per quilòmetre que Renfe. I quan la comparem amb TMB, amb el metro, 16 vegades més. Però això vol dir que hi ha una infradotació de personal, i això també té a veure amb la doctrina Montoro, el ministre de Finances de l'últim govern del PP, que estava en plena crisi econòmica, i va imposar la taxa de reposició. Vol dir, la taxa de reposició durant molts anys que no es podia entrar a la plantilla més gent de la que es jubilava, era el 100%, 1-1. Ara s'ha obert una mica l'aixeta, el Ministeri d'Economia és de 1-2, però que tu necessites passar de 1-2, que no et donin 1,2, perquè et falta molt personal, aquest és una. I l'altra, bàsicament, el que està pitjor és el tema de l'atenció al públic i la informació, tot i que els maquinistes tenen informació en temps real, però hi ha una dificultat per transmetre informació. A les estacions falta personal i també les estacions estan antiquades. Hi ha moltíssimes infraestructures que són importants a les estacions que no funcionen. Per exemple, les màquines de venda de bitllets. Hi ha unes queixes enormes. Per exemple, els ascensors, que són molt importants, no únicament per la gent que va en cadira de rodes o pels discapacitats, sinó a vegades per canviar d'andana.
I tot això no és un problema de manteniment?
Sí. Manteniment, no pas de la via,
de
la plataforma, que està perfecta. La
però cal que afecten la prestació del servei i la qualitat de la prestació del servei.
I també els trens antics, també el fet que la major part de maquinistes volen marxar de Catalunya, perquè ells no són de Catalunya, i perquè Catalunya és un lloc car per residir. I pensen que a Burgos, amb el mateix sou, viurien molt millor.
El segon problema és... que em va sorprendre que ho digués la consellera Paneque, que hem passat, que tenim unes infraestructures i un sistema ferroviari pensat per 6 milions de persones i en som 8 i ara hem canviat els 10, va dir. I que això cansa el sistema, perquè la quantitat de gent que el fa servir en desborda les possibilitats.
Bueno, això s'ha de matisar perquè el nombre d'usuaris de Rodalies i de Regionals de Catalunya està clavat amb una xifra de 130 milions des de fa molts anys. Per tant, aquest increment de població de moment no s'ha traduït en increment. Ara bé, les estadístiques recullen la gent que paga. I hi ha un frau molt important. Frau...
Bueno, i des que es van impulsar les bonificacions, això suposo que ha estat més difícil de regular i que, per tant,
en aquest cas
sí que hi havia notícies que deien
que... No, perquè
que...
cada cop que tens una estació has de cancel·lar. I les estacions principals, és a dir, en teoria, pràcticament tots els viatges, excepte els pobles petits, passen per una màquina que anota el viatge. Una cancel·ladora. És la gent que es cola, que hi ha moltíssima gent. Abans sempre hi ha hagut gent que es colava, i ara, amb el mal funcionament, encara hi ha l'excusa social, la cobertura social d'en Colo, perquè això és que ni que m'ho donen gratis, no pago.
Jo crec... Un argument, d'altra banda, deixi-m'ho dir, encara que sigui populista, bastant comprensible.
Sí, home, jo entenc totes les coses. No? Per tant, hi ha aquest cúmul de circumstàncies. També el tema de les obres. L'altre dia la consellera Paneque va dir que hi havia 200 obres en marxa, segurament que afectin la infraestructura. Deuen haver-hi poques, i moltes d'elles afecten sobretot infraestructura pensada no per viatgers, sinó per mercaderies, pel tema del corredor mediterrani, que és un grup que ha fet molta força, que és un lobby que està pressionant perquè puguin anar els trens des de Múrcia fins a Perpinyà. Ara poden anar de Barcelona a Perpinyà per la via d'alta velocitat, que és una via mixta, i van cada dia 5 trens, des de fa 13 anys. Per tant, no per tenir les vies, hi passaran molt més trens. I això és un clàssic de la planificació catalana. És un país que està enamorat de les infraestructures i dedica pocs recursos a pensar després com han de funcionar. L'exemple de la línia de Perpinyà, que va costar 3.500 milions d'euros, és molt il·lustratiu. Ja es va dir que fos mixta, amb la qual es va encarir la construcció. Mixta vol dir que poden passar trens de mercaderies i trens de viatgers. I per això els trens de viatgers no superen la velocitat màxima de 200 km per hora. Tampoc cal, perquè està tan a prop que arribes a no res. I en teoria havíem pensat, jo era dels que pensava, que home, si connecta amb el port de Barcelona i connecta amb Camp Tunis i connecta amb tot, escolta, quan jo sigui gran passaran 50 trens de mercaderies cada dia, perquè cap a França, no? Cap a Europa. L'economia europea cada cop és més interdependent, cada cop hi ha més Europa econòmica, i per tant cada cop passen més trens, i només comptar que passen cada dia 14.000 camions per les fronteres. Per tant, hi ha un mercat, doncs no, dels 50 ens han quedat en 5.
I per què? Què ha passat?
Pues que a Catalunya ens agrada molt construir i ens agrada poc pensar en com funciona això.
I com ho hauríem d'haver pensat?
Pues calcular les coses, és a dir, fer un projecte, igual que l'aeroport de la Guaira, es va construir, va costar 60 milions d'euros perquè Lleida tingui un aeroport. Molt bé, i la gent molt contenta. Quants vols a la setmana hi ha avui? 2.
De tota manera, hi ha una pressió per part de la Unió Europea perquè el trànsit, el volum del trànsit de mercaderies per via ferroviària creixi, no?
No.
El que estipula la Comissió Europea és que passi que arribi al 10% abans del 2%, el 30% de fet, no?
Però això són objectius de la Comissió, que són objectius numèrics, però la Comissió creu a pies juntilles que la solució del ferrocarril és el mercat, i el mercat no està funcionant amb els trajectes internacionals, que tenim menys trens ara que quan jo era jove i es podia anar tot arreu amb el tren nocturn, i tampoc de mercaderies, que tenim una via d'ample internacional que va des de Barcelona fins a qualsevol lloc d'Europa i passant 5 trens de mercaderies al dia. Què està passant?
Que s'han de combinar que són mixtes i s'han de combinar amb els de passatgers, no?
Que va. No hi ha cap mena d'incompatibilitat. Una via d'alta velocitat és capaç de transportar entre 250 i 300 trens al dia. I en passen... Fins a Figueres passen 100. I de Figueres en amunt en passen 20. Fins a 250, imagina't.
Però encara hi ha un marge de 130 trens que podrien passar, que podrien ser de mercaderies. O de passatgers, diguem-ne, però podrien ser de mercaderies.
Sí, sí.
I, doncs, quina és la seva tesi?
La meva tesi és que ens agrada molt construir i poc pensar en com després utilitzem les coses. I, per tant, qualsevol infraestructura, qualsevol pla d'infraestructures hauria d'estar vinculat per llei amb un pla d'explotació. No et deixo construir aquest ferrocarril, aquest aeroport, aquesta carretera, si tu no em dius com evolucionar els propers anys i quines seran l'estalvi d'emissions, que és el repte europeu que tenim en aquest moment, reduir la nostra petjada climàtica.
Una altra de les mancances estructurals que tenim com a país és que, més enllà de la regió metropolitana, i en algunes parts de la regió metropolitana també, però més enllà de la regió metropolitana, el país en termes ferroviaris no està ben vertebrat. Està molt ben vertebrat amb carreteres, autopistes, etc, però hi ha encara ciutats mitjanes molt importants que no estan connectades, i fins i tot a dins de la regió metropolitana hi ha ciutats en què és més ràpid anar amb cotxe d'una ciutat a l'altra que no pas amb tren, perquè has de passar per Barcelona, i per exemple per anar de, jo què sé, Granollers a Terrassa, que amb cotxe són 30 minuts, has d'anar fins a Barcelona, has de... Això com ho resoldria?
Anem a pams. Primer, el que has dit de que fora de la regió de Barcelona no hi ha ferrocarril pràcticament. Hi ha el que havia històric. Per exemple, la província de Lleida és una de les que té més dotació ferroviària d'Espanya, que és una cosa que la gent no sap. I la de Girona és la que menys dotació ferroviària té, només té la via cap a França, ara desdoblada amb la via d'amplada internacional. Bàsicament, el govern democràtic de Catalunya, des que vam recuperar la democràcia amb el Tarradellas, s'ha dedicat durant 45 anys a invertir a Barcelona en ferrocarril, i més, i més, i més, fins a fer la xarxa ferroviària per habitant i per quilòmetre quadrat, possiblement la més important d'Europa. En ràtio, no amb extensió. I per la resta del país hem dit fem autopistes, fem variants, fem rotllanes, fem tot el sistema de carreteres. Ara toca invertir això, i per això hi ha aquestes demandes del tren de la Costa Brava, del tren d'Olot, del Lloret Blanes, del tren del Bages, cadascú té la seva particularitat i no tenim temps de comentar-ho, de les Terres de l'Ebre, un enllaç des d'Alp, que és l'estació anterior, arribar a Puigcerdà, per la vall del Segre fins a l'Aixó d'Urgell. Ara el govern de Catalunya i el govern andorrà estan parlant d'estudiar i, per tant, construir un ferrocarril lleuger, un tramvia, entre la Seu d'Urgell i el municipi que hi ha a sobre d'Andorra, la Vella, que és Escaldes d'Engordany. I, escolta'm, doncs, tenim que fer això, perquè amb molt poca inversió, menys del que costa una línia de metro de Barcelona, tindríem un ferroviari que arribaria al 85% de la població. Avui arriba al 72%, 78%. I amb una mica més arribaria al 7%, i municipis grans com Olot, com Sant Feliu de Guíxols, com Palafrugell, com Palamós, com Amposta, com altres, és que he citat només els grans. Després hi ha una constel·lació de municipis entre 100.000 i 10.000, que la llista seria tremenda. Tindrien ferrocarril i, per tant, la seva mobilitat milloraria molt. Hi ha un estudi europeu, hi ha un estudi que he fet jo, que he agafat les ciutats alemanyes, que n'hi ha moltíssimes ciutats, és un país de ciutats mitjanes, i que hi ha 78 ciutats, i les ciutats que tenen ferrocarril urbà, bàsicament tramvia, i algunes com Berlín o Múnich al metro, tenen una captació de viatgers per habitant, unitària, que és el doble de les que tenen autobús. Què vol dir això? Que la gent agrada en tren. I si poses un ferrocarril, doncs tindràs molts més viatgers. Tindràs l'opció d'emissió zero, perquè tot el ferrocarril espanyol es nutreix amb energia 100% renovable certificada, i aleshores les demandes que tenim a les línies de Rodalies de Barcelona es podien estendre a les de Girona, i sobretot la Girona és la província que té un potencial més gran, perquè és on hi viu més població sense ferrocarril.
Sigui com sigui...
Després parlarem de la regió metropolitana.
Sigui com sigui, això necessita una inversió molt gran, una planificació molt gran.
No.
No?
Necessita una planificació molt gran, els càlculs estan fets, i una inversió que costa el 15% del que està costant la línia del metro de Barcelona. En termes absoluts pot ser gran, però en termes relatius, tenint en compte que estem parlant de ferrocarrils, un sistema lleuger seria amb el format tren-tramvia, que és molt més econòmic de construir que el format ferrocarril clàssic, doncs serien totes les línies 2.000 milions d'euros. Això en 5 anys vol dir cada any 400 milions, que és una xifra ridícula amb el pressupost d'inversions d'aquest país.
Amb un traspàs que, tal com està anunciat fins ara, preveu tan poques, concreta tan poques coses, li sembla que anem pel bon camí?
Home, jo crec que el traspàs ha de concretar poques coses, perquè tot està per fer. Una cosa és dir-ho i l'altra cosa fer-ho. Separar la infraestructura, per on te passen tota mena de trens de rodalies, trens regionals i trens de mercaderies, doncs té la seva dificultat, perquè les vies són un continu urbà, però són un continu de servei, i fragmentar des de Sagrera fins a Massanet Massana, la línia de la costa, doncs té implicacions amb l'operació importants. També el fet de que jo vull assenyalar que la Generalitat té competència de planificació amb el ferrocarril de la Renfe de proximitat des de 2010. Amb aquests 15 anys no ha fet res. Hauria pogut començar a pensar les coses abans, i ara aquest govern s'ha trobat de sobte que no hi havia res fet. I ha de començar a estudiar, són temes delicats, temes de material mòbil, els trens estan assignats a Catalunya però poden circular per Sevilla... Ja. Jo crec que és un tema molt complex, que no cal córrer. Que
però vostè té esperança que el traspàs es complirà i es farà bé, eh?
Sí, home, clar que es farà bé. Per això s'està treballant amb multitud de comissions mixtes, perquè això no és un servei com la salut o l'ensenyament que es traspassa íntegrament i ja està, sinó que hi ha molts trens que surten de Catalunya. Trens de Múrcia carregats de mercaderies que arriben fins a França. I hi ha una interacció tremenda. Molts trens de Rodalies, doncs un acaba a França, que és el de la R3, perquè acaba a la Tor de Querol. L'altre, en comptes d'acabar a Lleida, acaba a Montsó. L'altre, en comptes d'acabar a Tortosa, acaba a Vinaròs. L'altre, en comptes d'acabar a Ribarroja, acaba a Casp, o alguns fins a Saragossa. Hi ha molta interacció i, per tant, millor que fem fer les coses, i el servei continuarà funcionant. Jo crec que amb els trens nous i l'acabament de les obres, aquestes més importants que estan mostrant al servei, i amb una pacificació de la situació laboral, crec que d'aquí 15 mesos,
sí,
18 mesos, la cosa s'haurà normalitzat i tornarem al nivell de servei que tenia quan jo anava a treballar a Sabadell el 2011.
Tenint en compte l'últim gran anunci que hi va haver en aquest sentit, que era que es desfeia o es matisava una cosa que s'havia anunciat originalment, i diguem-ne, l'empresa Rodalies de Catalunya continuaria subsumida al grup Renfe i la majoria del capital seria del govern espanyol, li sembla que podem continuar parlant de traspàs?
Sí, clar, sí, perquè la direcció d'aquesta empresa, que serà una empresa germana de Renfe, però independent, perquè el capital serà una part de Renfe només, la direcció correspon al govern de Catalunya.
Bueno, però en l'últim acord que es va anunciar, això canviava una mica, perquè...
No.
O sigui, la presidència continuava sent a proposta de la Generalitat, sí, però la majoria de l'accionariat era espanyol, bueno, diguem-ne.
Sí, però... Però això és una formalitat, és una empresa 50-50, li pots dir 51-49, però 50-50, no? I aquest capital en el futur es pot arribar a transferir. De fet, seria una transferència més de les moltes que ha tingut Catalunya. A mi em sembla bé el canvi emprès. És un canvi de col·laboració perquè es necessita, davant de la situació complicada, sumar forces dels dos costats. Del que ha estat responsable fins ara i del que ho serà en el futur.
I ens quedava com a últim serrell tancar el que li deia a dins de la regió metropolitana, no? Per exemple, això que dèiem dels trajectes entre Granollers i Terrassa. Com fer que entre aquestes ciutats sigui més pràctic en tren?
Això és degut que durant 20 anys hem dit que havíem de construir una sèrie d'intercanviadors que eren molt baratos de construir i no s'han construït des de Terrassa, des de Granollers fins, en aquest cas concret que posaves d'exemple, des de Granollers fins a Terrassa. El viatge normal no és per Barcelona, el viatge normal seria anar fins a l'intercanviador per la R8, fins a l'intercanviador d'Hospital General de Catalunya, i allà agafar el tren de la Generalitat fins a Terrassa, que té 4 o 5 estacions a Terrassa. I aquest viatge no dura més de 35 minuts. Com que l'intercanviador no existeix, tot i que fa 15 anys que anem parlant, escolta, potser que parlem menys i que construïm més, perquè són intercanviadors baratíssims de construir en relació amb el soterrament de l'estació de Sant Feliu de Llobregat, el 10%, i amb el de Montcada, que duplica el cost de, pues, el 5%. Per què ens agrada tant gastar tants diners en coses faraòniques que no tenen cap mena d'influència, si la té és negativa, amb el ferrocarril, i en canvi allò que necessitem de debò, que són els intercanviadors del Vallès i altres que es hauria de fer? Perquè això solucionaria el problema. Com és possible que després de tants anys de servei la R8 tingui un tren cada 60 minuts en comptes de cada 15? Diu, home, és que no puja gent. Primer, puja gent. Segon, si vols que pugi gent, puja un tren cada quart d'hora. perquè està demostrat que és l'oferta la que crea la demanda. L'oferta crea la confiança, la cadència, la fiabilitat. I si poses un tren cada hora...
La gent triarà altres rutes i altres mecanismes.
Tinc una coneguda que se li va espatllar el cotxe i per anar a treballar a un municipi d'aquests va agafar el tren. Pues un dia un tren no va arribar i va estar 60 minuts esperant l'andar. I va arribar tard a la feina, una hora. Per un dia no passa res, però si arribes sovint una hora tard a la feina, t'acabaran fotent fora de la feina.
Escolta, jo continuaria molta estona més, però hem d'anar acabant perquè hem fet el temps previst. Sempre acabem amb la mateixa pregunta, ja ho sap, que és si fos alcalde de Barcelona demà passat per un atzar de la història, quines són les dues o tres primeres mesures que prendria?
Jo crec que el que preocupa més als barcelonins és el tema de l'habitatge. Per tant, faria una operació, no aquestes operacions que fan, una operació en sèrio, una operació com el desembarcament de Normandia o com el suport que estem prestant a Ucraïna davant de l'agressió russa. Un suport d'aquests en majúscules i amb
un quatre... Pla Marshall, diguem-ne.
Un pla Marshall d'habitatge i amb el suport de tothom construiria a Barcelona 50.000 habitatges de lloguer públic. S'ha acabat la tonteria aquesta dels pisos que al cap de 20 anys passen a ser propietat. Això d'aquí el que fa és posar un xec a la butxaca de 100.000 euros als propietaris que després ho poden vendre. Habitatge de lloguer públic, com passa a la ciutat que funciona millor, que és Viena, d'Europa. La segona seria continuar reduint el trànsit, perquè com més es redueix el trànsit, més bé funciona la ciutat. La tercera seria un senyal d'incrementar les freqüències del metro de Barcelona. Tenim freqüències baixes, de mitjana cada 4 minuts. I per absorbir el que ens ve a sobre, aquesta reducció del trànsit, cal passar a l'horitzó, un tren cada 2 minuts. Per tant, cal que TMB compri 100 trens nous i que tingui cotxeres per fer-ho, que no té cotxeres. L'altre seria continuar amb tota la política dels eixos verds. El que està passant aquí, que he baixat del metro Sant Antoni per venir aquí, aquesta pacificació, incrementar notòriament el verd urbà. Anem cap al canvi climàtic, els efectes són cada cop més dolents, més calor, i la gent es morirà de calor a l'estiu, sobretot la gent gran. Per tant, ombra, verds, menys cotxes.
Hem començat parlant de la quantitat astronòmica de persones que entren i surten de l'àrea metropolitana de Barcelona cada dia.
De la ciutat de Barcelona
cada dia. I després de tots els problemes que hi ha amb el sistema de Rodalies, aquest tercer objectiu que em deia, que és reduir el trànsit, es pot fer sense abans tenir solucionada tota la qüestió de Rodalies?
Perfectament. Dos terços del trànsit que circula pel continu urbà de Barcelona prové del propi continu. La cosa aquesta de que el trànsit ve de Sabadell o de Manresa és fals, això d'aquí. Ve una part, però ve una part petita. Bàsicament la gent que es mou aquí dintre d'aquest municipi de 2,5 milions d'habitants, que és el continu urbà, és gent que és interna, és gent que decideix triar el cotxe. Ara hi ha hagut un canvi important cap a la moto. La moto perquè el sistema li permet i perquè ho decideix. A la zona franca ara s'ha posat dues línies de metro, 6 d'autobús, i la gent continua anant en cotxe perquè és que li és més còmode, perquè decideix, perquè té diners per pagar-ho i ho continuarà fent.
Pau Noi, un plaer que hagi vingut a Santa Eulàlia. Hem après molt. Gràcies.
Encantat. Moltes gràcies i fins la propera.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.